Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 28 de març del 2026. Aquesta setmana hem explicat dues notícies d'aquelles que et fan reflexionar sobre la vida, sobre el patiment i sobre l'angoixa. Dijous, Noelia Castillo va rebre l'eutanàsia després de més de 600 dies de batalla judicial per obtenir-la. Es pot qüestionar la llei que ho permet, es pot qüestionar el paper del pare, es pot qüestionar el paper de Bagodos Cristianos i es pot qüestionar el circ mediàtic i polític que sempre envolta casos com aquest. Però hi ha un punt que és inqüestionable i és que la Noelia Castillo volia morir. Volia acabar amb el seu patiment, impossible de comprendre per tots aquells que no l'hem viscut, i volia perdre de vista la seva família. No era un caprici, no era una escalfada, no era una frivolitat, era una decisió madurada que, malgrat que ens situï a tots davant del mirall de la incomoditat, està emparada per la llei i avalada per un comitè d'experts. Extraordinàriament dur, però reglamentari, perquè tant els metges com els jutges li donaven la raó. I ja que en vida no l'hem pogut deixar tranquil·la, almenys Noelia descansa en pau. La segona notícia és d'aquelles que glacen la sang i al mateix temps escalfen els nervis. L'ingrés hospitalari d'un nen de tan sols un mes per agressions sexuals causades presumptament pels seus pares és tan complicat d'entendre que costa posar-hi les paraules adequades. Que la mare fos infermera i que la parella s'hagués sotmès a un procés de fecundació obliga a preguntar-se fins a quin punt cada casa aparentment convencional pot amagar un infern. Gràcies als protocols, l'infant podrà estar allunyat dels sospitosos, tot i que les seqüeles l'acompanyaran per sempre. Ningú té dret a esgarrar una vida acabada de començar d'aquesta manera. Que ho hagin pogut fer unes persones que volien ser pares és, senzillament, monstruós. Ja ho va dir, amb encert, el fiscal del cas del crim de la Guàrdia Urbana. El mal gratuït existeix. I no només existeix, sinó que viu allà on menys t'ho podries esperar. Perquè la vida, en el fons, és més fràgil del que ens pot semblar. Som al suplement i, a vegades, després d'aquesta setmana, costa una mica més tenir allò d'esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
A les 9 del matí, avui a la tertúlia, incorporem l'Enric Agut perquè a les 9 en punt, dia a dia, la previsió meteorològica de la Setmana Santa, des d'avui mateix fins dilluns de Pasqua. Molta pressió damunt l'Enric Agut, ara mateix a les 8 li posem una mica més fàcil. Enric, quin temps ens espera avui dissabte perquè estem pendents de les ventades?
Doncs mira, avui dissabte de moment el dia serà tranquil, però a la tarda arriba un front que portarà un canvi de temps amb neu a l'Alt Pirineu primer i també amb vent en augment. De moment avui, pel que fa a la cota de neu, començarà cap als 1.400 metres, però anirà baixant ràpidament als 600 al vespre. I on ha de nevar més és a la Vall d'Aran, nord de la Ribagorça i nord del Pallars Sobirà. És a dir, que es vagi amb equipaments per anar en aquestes comarques. També de nit matinada pot saltar la neu a altres indrets del Pirineu. I a banda de la neu, de destacar el vent. Un vent que demà serà especialment fort, protagonista, sobretot al Pirineu, amb torb, també ventades a comarques de Girona i també en altres punts de Ponent o a comarques tarragonines i del sud de les comarques de Barcelona. N'haurem d'estar atents.
Fantàstic. Doncs pendents d'aquestes ventades, a partir de les 9, tertúlia, i sumem l'Enric Agut, dia a dia, la previsió meteorològica de la Setmana Santa i telèfons oberts pels oients, temps a la carta, 93201744, 93201744, a partir de les 9 del matí. Aquest vent, el que ha provocat aquestes últimes hores, és un arbre caigut amb aquests 165 passatgers que van haver de ser evacuats ahir a la tarda d'un tren de la línia R11 de Rodalies que va xocar contra aquest arbre que havia caigut a la via a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès. No hi va haver ferits, però la topada va afectar la catenària. Ara mateix, fa pocs minuts, la circulació s'ha reobert i ja se circula per aquestes dues vies entre Flaçà i Figueres. Per tant, circulació que s'ha reprès, que fins a aquestes últimes hores s'havia disposat aquest transport alternatiu per carretera que queda eliminat ja. Tan bon punt la circulació d'aquest tren per la via s'ha pogut reprendre aquestes últimes hores. Antonio Carmona explicava ahir que s'havia d'investigar què és el que havia de passar.
Ara s'han d'analitzar les causes. Evidentment, l'incident s'ha produït per aquesta caiguda de l'arbre i l'atropellament del tren que s'ha vist implicat en aquesta situació i que ha provocat la detenció del mateix entre Sant Jordi Desvalls i Camallera. S'ha d'analitzar per què ha caigut aquest arbre.
Una de les passatgeres que anava dins del tren i explicava com havia viscut aquest moment de la topada.
El tren ha fotut una sotregada terrible i la gran sort és que la major part del tronc ha quedat a sobre de la catenària. Tot i així, la cabina ha quedat destrossada. El maquinista s'ha fotut un susto terrible, ha sortit disparat, diguent-li a la gent que s'anessin cap a darrere.
Insistim, des de fa tot just uns minuts, la circulació s'ha reobert, se circula per via única en el tram afectat entre Flaçà i Figueres i ja no hi ha transport alternatiu per carretera. Per tant, la circulació que es reprèn en aquest punt on ahir hi va caure aquest arbre.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. En marxa la primera part de l'operació sortida de Setmana Santa. Fins aquest migdia a les 3 hi haurà actiu el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 580.000 vehicles, però aquesta serà només la primera part de l'operació sortida perquè a partir de dijous sant hi haurà també una segona fase. En total, els Mossos desplegaran fins dilluns de Pasqua més de 1.600 agents i faran més d'un miler de controls. Ahir més de 270.000 vehicles ja van sortir de l'àrea metropolitana. Els problemes principals a la tarda es van registrar a l'autopista AP7 per un accident a l'altura d'Altafulla que va provocar cues de fins a 12 quilòmetres en sentit Tarragona. A aquesta hora, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es presenta aquest matí de dissabte pel que fa a aquesta operació sortida, tenint en compte que ahir ja van veure retencions en diferents punts del país?
Doncs en aquests moments han sortit 375.000 vehicles, que això és el 65% de la previsió. Tenim una previsió de, en aquesta primera onada del cap de setmana de Rams, uns 580.000 vehicles. Per tant, estem en un 65% de sortida. De totes maneres, aquesta part que queda per sortir és probable que s'acumuli entre les 12 i les 2 del migdia i, per tant, recomanem evitar aquest interval, que seria el que concentrarà més mobilitat.
Quines mesures es prendran avui per esponjar una mica el trànsit, tenint en compte això que apunta que entre les 12 i les 2 del migdia s'espera el pic del dissabte?
Bé, hi han diferents... en aquesta primera onada només preveiem mesures locals. No preveiem mesures de gran impacte a l'autopista P7, per exemple, o a la C32. Perquè el que esperem és una mobilitat litoral, això sí, on es concentraran potser els problemes a l'alçada de la... una mobilitat litoral que bàsicament és la de l'AP7 i també la C32, però l'AP7 sobretot, i que sol concentrar problemes a l'alçada de Parets quan s'ajunta amb la C33, però que no són problemes d'una contundència important, sinó que és bàsicament per capacitat de la via, però que ja va tirant, per entendre'ns, el trànsit. I l'altre problema que pot concentrar-se a l'AP7 és en sentit sud, també aquesta distribució litoral, a l'alçada de Martorell, entre Martorell i el Papiol. Però el que preveiem més complicat potser avui és la C-17, perquè potser hi ha aquesta mobilitat de nord, de pistes d'esquí, de muntanya, i també s'hi acumula el mercat del Ram de Vic. Per tant, aquesta carretera que ja s'ha anat complicant aquests darrers mesos, avui també esperem que pugui tenir una certa complexitat. I la C-16 també acumularà, doncs, segurament trànsit de muntanya, que ahir no es va desplaçar tan nombrosa, de manera nombrosa, però que potser aquest dematí sí que ho farà. No?
Ahir va haver aquest accident que explicàvem, 12 quilòmetres a Altafulla. Com treballen per reduir l'accidentalitat en una setmana de tanta mobilitat com aquesta?
Doncs ahir vam tenir 4 accidents a l'AP7. Vam tenir accidents a la primera hora de la tarda, quan ja començava l'operació sortida, a l'entorn de les 3, i van haver dos accidents... Bueno, no eren pròpiament accidents, són incidents i avaries. Hi va haver una avaria sentit nord a l'alçada del Vallès, hi va haver un accident lleu a l'alçada del Vallès, també sentit sud, i hi va haver un altre accident més cap al sud de la P7, a l'alçada de Martorell, d'acord? Que també em sembla que no era pròpiament un accident, sinó que era una avaria. Bé, el que fem és tenir el dispositiu de grues actiu, i ahir el que vam fer va ser solucionar tot aquest tots aquests accidents amb aquest dispositiu de grues, perquè no és tant la importància dels quilòmetres de retenció, sinó el que duren aquests quilòmetres. L'autopista P7, quan hi ha un incident d'aquests, congestiona immediatament, perquè porta una capacitat de 5.200 vehicles hora, i congestiona. Però el que hem de fer és evitar que duri massa temps aquesta congestió. I com deia molt bé vostè, hi va haver un últim accident al vespre, a l'alçada d'Altafulla, amb diferents vehicles implicats, que es va anar resolent també aplicant, doncs, això que li deia, aconseguint grues si és que els usuaris no les tenien a disposició, i per tant retirar el més ràpid possible aquests cotxes de la via per millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.
És el Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Moltes gràcies i molta sort amb la setmana que ens espera. Bona Setmana Santa.
Gràcies a vostè.
És una Setmana Santa marcada per l'encariment del preu de la gasolina i la incertesa global. Tot i això, no ha afectat especialment les contractacions de viatges. Segons la vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, Rosa Murlà, hi ha hagut la mateixa demanda, o més, per viatjar a destinacions catalanes o europees, les típiques d'aquesta època de l'any. Ho explicava al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, en aquest cas, Rosa Murlà, ahir.
Pràcticament no ens ha afectat. Nosaltres hem fet una enquesta entre tots els nostres associats i el 55% de les agències de viatges emissores preveuen el mateix negoci que l'any passat o més, o lleugerament superior.
Els aeroports també noten l'operació sortida de Setmana Santa. Només ahir, a la T1 i a la T2 de l'aeroport de Barcelona hi va haver més d'un miler d'operacions, però alerta perquè hi ha prevista una vaga dels serveis de terra de Ground Force a partir de dilluns que ve. La companyia treballa amb aerolínies com Lufthansa o Air Europa, i també amenaça amb una vaga mensis, però els seus treballadors han suspès la protesta per donar temps a la companyia per negociar. Per cert, encara sobre l'espai aeri, Euskadi gestionarà al costat del govern espanyol els seus aeroports. És l'acord a què han arribat aquestes últimes hores el president espanyol Pedro Sánchez i el lehendakari Manuel Pradales, després d'una reunió a la Moncloa en què han acordat la creació d'un òrgan bilateral per gestionar les instal·lacions basques.
Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Creo que es un día muy importante.
Es tracta d'una iniciativa similar a la que van pactar el PSC i Esquerra per investir Salvador Illa. En aquest cas, però, no hi ha hagut gairebé progressos pel que fa a la gestió compartida dels aeroports catalans. Aquesta matinada, les dues seran les tres. Una vegada més, tocarà avançar el rellotge. Una hora per passar a l'horari d'estiu. És un canvi que fem cada any, però que continua generant un gran debat a Europa. I és que el Parlament Europeu i molts ciutadans volen que deixem d'avançar i endarrerir els rellotges, però els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari adoptar. El dia de la marmota. Per tant, i fins a nou avís, el canvi d'hora que continua vigent, i els que demà ens toca despertar-nos amb despertador, doncs dormirem una hora menys. Cèlia Forment.
La Unió Europea no ha aconseguit eliminar el canvi d'hora, malgrat el suport majoritari del 85% dels ciutadans i institucions. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ha confirmat a 3CAT Info que l'eliminació del canvi horari continua sent una prioritat per l'organisme, però que el bloqueig persisteix al Consell d'Europa.
Que l'eliminació d'aquest canvi d'hora permetria una solució estable, que milloraria la salut pública i a la vegada evitaria fragmentacions dins de la Unió.
Associacions com Time Use Initiative pressionen perquè la fi del canvi d'hora no caigui de l'agenda política europea i recorden que l'horari d'hivern és el més beneficiós per als ciutadans. Marta Junqué és la portaveu.
Quedar-nos amb l'horari d'hivern i, a més, amb la franja horària de les Canàries, perquè això ens permetria viure més d'acord amb el nostre horari natural.
L'horari d'estiu començarà aquesta matinada i el BOE ja ha publicat que el canvi a l'horari d'hivern serà el 25 d'octubre.
L'Orient Mitjà arriba al primer mes de guerra sense senyals de desescalada a la regió i amb una crisi econòmica que ja afecta tot el planeta. Avui fa tot just un mes que Donald Trump va anunciar d'aquesta manera l'inici de les operacions militars a l'Iran.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
Doncs bé, un mes després, ara el gran mal de cap de Donald Trump és l'estret d'Hormuz, on el règim iranià ha bloquejat el trànsit de petroliers que subministren el 20% del combustible mundial. Sense perdre el sentit de l'humor, ahir Donald Trump feia broma amb rebatejar l'estret d'Hormuz com l'estret de Trump.
They have to open up the strait of Trump, Hormuz.
Una més. Aquesta matinada, un atac de l'Iran contra una base aèria a l'Aràbia Saudita ha deixat almenys 12 militars nord-americans ferits, dos d'ells de gravetat, i danys a diverses aeronaus militars dels Estats Units. A la sortida de la reunió del G7 a París, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va explicar que espera que la guerra s'acabi en qüestió de setmanes i no pas de mesos. París, Isabel Galí.
El secretari d'Estat nord-americà creu que la guerra durarà entre 2 i 4 setmanes més i que no caldrà posar tropes sobre el terreny. Temps suficient, ha dit Marco Rubio a l'acabar el G7, per poder eliminar l'arsenal militar i nuclear iranià.
L'Iran ja estava dèbil abans. Quan acabem amb ells, les properes 2 setmanes encara seran més febles i no podran amagar-se darrere aquestes armes i aconseguir una arma nuclear, cosa que seria una bogeria.
Rubio també ha parlat d'establir un sistema a l'estret d'Hormuz perquè no el controli l'Iran, que ha insinuat que posarà peatges per poder-hi navegar.
Un dels reptes immediats és que l'Iran vulgui imposar un sistema de patrulles a l'estret d'Hormuz, i això no només és il·legal, sinó inacceptable i perillós pel món, i és important que el món tingui un pla per confrontar-lo.
La d'acompanyar vaixells per Hormuz és una missió a la qual els aliats europeus sí que participaran, però només quan els bombardejos d'un cantó i l'altre hagin acabat.
Aquestes últimes hores, gràcies Isabel, Israel i els Estats Units han atacat l'Iran, on aquesta nit han mort almenys 5 persones i 7 més han resultat ferides al nord-est del país persa. També han atacat una instal·lació nuclear al centre de l'Iran sense que hi hagi ni víctimes ni fugues. A Israel hi ha un mort i 2 ferits a Tel Aviv pels atacs de l'Iran i l'exèrcit també ha interceptat el primer míssil de la guerra llançat des del Iemen cap a territori israelià. En paral·lel a aquesta escalada bèl·lica, la via diplomàtica continua oberta. Washington i Teheran han començat converses indirectes amb la mediació del Pakistan, que podrien desembocar en una possible reunió presencial aquests propers dies. Als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Després de 4 setmanes de guerra contra l'Iran, els Estats Units de Donald Trump fan mans i mànigues per aturar-la en benefici propi, per 2 motius. En primer lloc, l'econòmic, perquè la guerra està sortint molt cara a les arques públiques nord-americanes. La munició comença a escassejar i els míssils de $500,000 no es produeixen d'un dia per l'altre. I l'altre motiu és el de la caiguda en picat de la popularitat de Donald Trump, a qui la guerra, iniciada per ell, s'ha convertit en una patata calenta que es vol expulsar de pressa de les mans. Aquest dissabte, de fet, s'esperen nombroses manifestacions arreu dels Estats Units en contra de la seva política. Per tot plegat, Trump està enfurismat amb els aliats de l'OTAN, a qui amenaça d'abandonar perquè considera que l'han deixat a l'estacada.
Simplement no hi eren, i això farà guanyar molts diners als Estats Units, perquè gastem centenars de milers de milions de dòlars l'any a l'OTAN per protegir-los. I sempre hi hem estat per ells, però ara, basant-nos en les seves accions, suposo que no hi hem de ser, oi?
Les últimes hores, Donald Trump ha mantingut el mantra que repeteix des de l'inici: la guerra està guanyada i el règim dels ayatolars està acabat. El president dels Estats Units també ha confirmat l'enviament de prop de 4.000 soldats més a la regió, tot i que ara per ara no es contempla la possibilitat que trepitgin territori iranià.
És evident, gràcies Oriol, que la guerra a l'Iran s'allarga més del previst. L'investigador sènior no resident del CIDOB, Mariano Aguirre, ha destacat la força militar de Teheran per defensar-se.
La capacitat iraní és immensa en el sentit de resistència. Pues se lo pondría en nuestros términos. Irán no puede ganar la guerra, pero Estados Unidos, y como la guerra prosiga, la puede perder.
4 setmanes després dels atacs dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran, entre 2.000 i 3.500 persones han mort en territori iranià i més de 1.100 al Líban. Als països del Golf Pèrsic han perdut la vida uns 200 civils i militars. A partir de les 9, a la tertúlia del suplement, avui Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz, i sumem també l'Albert Elfa, corresponsal durant una pila de temps també a Israel i també als Estats Units. Per tant, la mirada més global de l'Albert Elfa sobre aquest conflicte un mes després segur que també doncs, ens aporta punts de vista diferents. La Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat abans que arribés a l'Hospital Vall d'Hebron. Segons avança el periòdic, el Ministeri Fiscal vol interrogar els metges i els infermers de l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau i també els del CAP Roger de Flor, els centres sanitaris que van atendre el nadó de només 6 setmanes que continua a cures intensives. Els pediatres d'aquests centres van atribuir els hematomes genitals del nadó a una sonda d'orina que li van posar a l'Hospital del Mar, on li van fer un estudi bacteriològic per un episodi de tos i de vòmits. Els investigadors volen saber si els sanitaris van veure si alguna de les lesions del nadó eren compatibles amb els abusos i quin van ser el comportament dels pares que continuen en presó provisional. Els Mossos ja han interrogat els avis i la setmana que ve continuaran amb les investigacions a l'entorn de la família. Avui, a partir de les 10, molts interrogants que intentarem resoldre amb la Maica Navarro a l'hora negra del suplement.
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat obre la porta a estudiar un canvi legal per evitar que les peticions d'eutanàsia es puguin encallar als tribunals. És el que plantegen diputats del Parlament al Congrés de Madrid arran del cas de la jove Noelia, que ha tardat 600 dies a rebre l'assistència per morir després dels intents del seu pare d'aturar-ho per la via de la justícia. Precisament el Suprem ha de decidir aviat si terceres persones poden frenar casos d'eutanàsia. Ho faran arran d'un altre cas en què un familiar ha intentat aturar la mort assistida del seu fill de 55 anys. Madrid, Dani Saideja.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat el dret de la Noelia a disposar, ha dit, de la seva vida i de la seva mort davant de les pressions de grups ultra. Per això García veu bé escurçar els terminis judicials de la mort digna.
És una llei que és molt garantista i que en la majoria de los casos la gente que ha pedido ha podido ejercer su derecho y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
La modificació legal que plantegen els diputats del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP limitaria a 20 dies els temps per recórrer una eutanàsia als tribunals i només es podria fer a les instàncies més altes com els Tribunals Superiors de Justícia i el Constitucional. Un altre tribunal, el Suprem, es reunirà al mes de maig per decidir si una tercera persona té legitimitat per aturar una eutanàsia. La sentència marcarà el camí a la resta de tribunals.
La justícia finalment tanca el cas dels 55 avis que van morir durant la Covid a la residència de la tercera edat Palacent, a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. No hi ha negligència dels treballadors del centre i les morts es poden atribuir a la pandèmia. És la conclusió a què arriba l'Audiència de Barcelona en una resolució a la qual ha tingut accés aquesta emissora. El jutjat d'instrucció de Sabadell ja havia arxivat el cas el 2024 i ara, amb aquesta decisió de l'Audiència, ja no es pot recórrer a cap instància judicial més. Els detalls des de Barcelona amb la Maria Núria Rebetlla.
Han calgut 5 anys d'investigacions i fer un informe forense detallat de les 55 víctimes mortals perquè els magistrats arribin a aquestes conclusions. Marc Molins, advocat dels responsables de la residència, en unes declaracions a aquesta emissora.
Són la malaurada conseqüència d'una situació que vam viure tots i que defineix com a inesperada, desconeguda, insòlita.
Aquesta resolució ja no es pot recórrer. Els morts d'edat avançada i patologies prèvies probablement es van contagiar el dia abans que es confinés la residència, quan es va fer una festa de comiat amb els seus familiars que va aplegar molta gent en una sola sala. Algunes de les famílies de les víctimes mortals van querellar-se contra els responsables del centre perquè van considerar que no s'havia atès correctament els seus familiars. Van parlar de caos i desinformació.
Un quart i mig de 9 del matí.
Si me produce rubor ahora reconocer todo lo que estoy reconociendo y los delitos cometidos... Ahora yo soy pues, un apestado social, porque al fin y al cabo... Pues,
aquest que sentim és Pablo Crespo, és el número 2 de la trama Gürtel i mà dreta de Francisco Correa, el cap de la trama, a qui el jutge deixa en llibertat condicional. El polític gallec ha complert 2/3 parts de la condemna després de passar més de 12 anys a la presó, els últims 3 en tercer grau. Va ser condemnat a penes que sumen més de 70 anys de presó. L'Audiència Nacional considera que hi ha poc risc de reincidència perquè la trama va ser desmantellada l'any 2009 i també valora el bonus del règim obert. El jutge, a la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés al diari El País, destaca també que ara Crespo treballa en un bufet d'advocats a Madrid i que té un suport personal i familiar vinculant i positiu que facilitarà la seva reinserció. Un cop surti en llibertat, ja només quedarà a la presó el considerat cap de la trama, Francisco Correa, que està en règim de semillibertat amb control telemàtic. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones i han intervingut un vehicle en el marc de l'operació Campai. Es tracta del balanç encara provisional d'una operació contra els lladres multireincidents que roben a les carreteres i que es va fer ahir a les vies ràpides de Catalunya. A l'àrea de servei de la Selva, Maçanet de la Selva, s'hi feia un d'aquests controls i va anar la Núria Paraire.
Els agents s'han fixat sobretot en vehicles amb matrícula estrangera i amb 2 o 3 ocupants. És el perfil de lladres que actuen durant el dia per robar diners en efectiu a turistes. En els primers 3 mesos de l'any hi ha hagut 40 detinguts a tot Catalunya, 20 dels quals a comarques gironines. 2 han entrat a presó, un amb més de 40 antecedents, i des d'aleshores, fa uns 15 dies, que l'AP7 a Girona no pateix cap delicte. A banda de les actuacions per regions, el sotsinspector Lluís Soler, coordinador del dispositiu a Girona, explica per què és important fer operatius simultanis a tot Catalunya.
Mobilitat, moltíssima. Jo hem arribat a tenir persones que han començat treballant a València, a la Comunitat Valenciana, i al migdia està treballant aquí. O sigui, en 3-4 hores tenen una mobilitat brutal.
A la nit hi ha grups de lladres que roben les mercaderies dels camions aturats a les àrees de servei, un tipus de delicte que no ha baixat tant.
6 minuts per arribar a 8:45 del matí. L'ús de radioteràpia en comptes de cirurgia pot reduir la inflamació en alguns càncers de mama, segons un estudi presentat a la Conferència Europea sobre el Càncer de Mama que s'ha fet a Barcelona. Amb dades de 100 pacients es conclou que la radioteràpia axilar pot ser igual d'eficaç que una operació per eliminar cèl·lules tumorals. Ara l'estudi ja està en una nova fase amb 500 dones més. Amparo García Tejedor n'és una de les coordinadores.
Aunque todo apunta que probablemente será bueno y será mejor, igual de seguro, necesitamos una serie más larga de más de 1000 pacientes para demostrar que efectivamente es seguro y no hay más recaídas debido a dejar de hacer la cirugía radical.
Barcelona fa un primer pas per limitar el lloguer de temporada i d'habitacions. L'Ajuntament ha modificat el Pla General Metropolità per poder decidir quants lloguers de temporada hi ha d'haver a la ciutat i on. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme, assegura que es tracta de mesures complementàries a les quals no volen renunciar.
La llei del Parlament parla del preu. Quin preu ha de tenir el lloguer de temporada i si pot ser lliure o no. Aquesta MPGMA no afecta en res la mixtura d'usos. Aborda un problema urgent.
I han votat a favor Esquerra i Barcelona en Comú. La cap del grup municipal d'aquest partit, Gemma Tarafa, explica per què han donat suport al text.
Barcelona avui pot tornar a ser pionera a tot l'Estat. Pot deixar per escrit que els pisos són per viure, només per viure, no per fer lloguer de temporada, no per fer co-living, no per especular.
Els comuns voldrien tenir redactat el pla en 6 mesos, però el govern municipal primer vol saber quants lloguers de temporada hi ha a la ciutat i on són. El ple també es va votar el projecte del Museu Thyssen. Es va donar el vistiplau a la reforma d'Esquerra d'aquest emblemàtic edifici amb els vots del PSC, Junts, el PP i Vox. Esquerra i els comuns hi van votar en contra. Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha tingut paraules per tots ells.
En aquest edifici no s'hi podrà fer mai ni pisos turístics ni botigues i no canviarà, no ve contestant els criteris especulatius potencials. Així que els hi agraeixo molt. Els que han votat a favor, i ens sap molt de greu, com el cas de l'Ermitage, que alguns votin en contra per raons bàsicament acomplexades.
L'obra mantindrà la façana del Palau Marcet i s'incorporarà un restaurant i una botiga llibreria. Amb el vistiplau de la Generalitat, la previsió és que el Museu Thyssen, el nou Museu Thyssen, obri a finals del 2028. Informació de servei pels usuaris de les línies R13 i R14 entre Lleida i Barcelona. Atenció, perquè aquest cap de setmana s'interromp la circulació entre Lleida i Vinaixa per unes obres de DIF a l'estació de Juneda, a les Garrigues, Pere Joan Álvarez.
El trajecte es fa per carretera, amb autocars que fan parada a Lleida, les Borges Blanques i Vinaixa. També hi ha microbusos amb parada a totes les estacions intermèdies. Un servei alternatiu que afecta aquest cap de setmana i el primer tren del dilluns. Les obres de DIF consisteixen en l'ampliació d'una via a Juneda fins als 750 metres per l'estacionament de trens a mercaderies.
I al Berguedà, avui consulta popular, els 500 veïns de Vilada i la Nou de Berguedà voten sobre si volen o no la instal·lació d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells. La votació no serà vinculant, però es planteja com un termòmetre social davant d'una iniciativa que el govern considera estratègica perquè podria traduir-se en una inversió de 400 milions d'euros. El projecte genera divisió al territori, mentre que els col·lectius ecologistes en rebutgen l'impacte ambiental, els agents econòmics de la comarca hi veuen una oportunitat de desenvolupament. Les empreses promotores, per la seva banda, defensen la central com una aposta de futur pel Berguedà. Amb aquesta energia ha donat el tret de sortida a la Ludwig Band, en aquest cas des de la Mirona de Sal, a la seva gira de presentació del nou disc. Pel barri es comenta una estrena del Festival Estrenes, amb els d'Espolla en plena forma, amb totes les entrades exaurides davant d'un públic entregat que va ballar i va corejar totes les seves cançons. Una hora abans de la Ludwig Band...
Si pogués fer-me escata...
Va ser el torn de la Sílvia Pérez Cruz, que va oferir a l'Auditori de Girona el primer de dos concerts que faran al marc del festival, també amb les entrades exaurides. L'empordanesa va fer un recital amb peces del seu últim disc, encara sense publicar, que avui repetirà a les 9 del vespre. Per les trenes, avui també hi passarà el Ferran Palau, que presenta el seu últim treball, Aniversari Feliç, al Teatre Municipal.
Vas estar un tiempo sin ver a papá.
Y me dejáis solo, tía.
I això que sona és La bona filla, la pel·lícula que avui tanca el Festival D'A de Barcelona. És una pel·lícula de Júlia de Paz que tracta el tema de la violència masclista a partir de la història de la Carmela, una noia de només 15 anys amb pares separats a qui la llei obliga a passar temps amb el seu pare, malgrat que és un agressor, Montse Pujol.
La pel·lícula de Júlia de Paz, formada a l'ESCAC, arriba després del curt Arta, que va guanyar un premi Gaudí i que ja abordava el tema de la violència masclista i la vicària. Júlia de Paz ha explicat a Catalunya Ràdio que va treballar fent entrevistes a moltes dones víctimes de violència masclista i que en conèixer els anomenats punts de trobada i el que vivien moltes dones va acabar fent el film que clausura avui al DEA.
Vam veure que moltes d'elles compartien una por
en norma pels seus fills i filles que, al no patir violència física ni sexual, no eren considerades víctimes a nivell judicial d'aquesta violència i havien de continuar veient a l'agressor.
La bona filla narra el que viu un adolescent que, arran de la separació dels pares, se'n va viure amb la seva mare i l'àvia. La presència del pare, de forma violenta, plana sobre les vides de les tres dones. La debutant, Kiara Arancibia, es posa la pell de la Carmela. Completen el repartiment de la bona filla Janet Novas, Julián Villagrán i Petra Martínez. La pel·lícula arribarà als cinemes el 10 d'abril.
C'est des tronçons de vie à chaque fois, les spectacles.
Dans ce qu'on fait, il y a quelque chose de...
I encara sense marxar del DA, aquest cap de setmana s'hi ha presentat el Qui som, és el documental dirigit pel cineasta Salvador Sunyer, que s'endinsa en l'univers íntim i creatiu de la companyia de circ Baró d'Abel, Marta Vives.
Blai Mateu i Camil de Cortí són els Baró d'Abel, la companyia d'arts escèniques franco-catalana aclamada als millors teatres del món. El documental, rodat durant 2 anys i amb més de 400 hores gravades, ressegueix la gestació del seu muntatge Qui som, que es va estrenar al Festival d'Avinyó el 2024. Blai Mateu.
Hi havia bastanta pressió per nosaltres de fer-ho. Vull dir, que posar-se a més la pel·lícula per sobre, per nosaltres va dir, bueno, ho fas tu, Salvador, perquè tenim la confiança i que tu fas. Nosaltres no ens demanis res. A més, que ja prou tenim per fer l'espectacle.
La pel·lícula és un viatge que s'endinsa en el procés creatiu, però que també és un retrat càlid i proper del dia a dia de la família Baró d'Abel. Salvador Sunyer n'és el director.
Pues hi havia un tema de curiositat genuïna de vull saber què hi ha darrere d'aquestes obres. I quan rasques una mica, quan obres la porta, t'adones que hi ha moltes coses i que són molt difícils d'explicar. Llavors, per mi la pel·lícula havia de tenir una mica d'això, havia de ser un retrat polièdric de tots aquests trossets que fan, que per mi són la resposta aquesta, de la matèria secreta aquesta estranya que estan fent les seves obres.
Ara que ja s'ha presentat al Festival de Cinema de Barcelona, el documental arrencarà el seu recorregut internacional i també es podrà veure a diferents sales del país a partir del 17 d'abril.
Gràcies, Marta. I ara anem al cine.
Vamos desde... Esa parte no salía en clase. Vamos desde ahí y cuando dice ir a mi propio coche lo insultas.
Y... Aquest és el Dani de la Orden, que acaba de rodar a Barcelona. El director és un thriller sobre els conflictes de la premsa amb els poders polítics i econòmics. El director adapta la novel·la homònima de David Jiménez, que va dirigir el diari El Mundo. Una cinta que compta amb la participació de 3CAT, Òscar Callau.
Assistim a una de les jornades del rodatge del director en un gran edifici d'oficines de Cornellà de Llobregat, ambientat fins l'últim detall com la redacció d'un gran diari de Madrid. És l'escenari on Dani de la Orden mostrarà la lluita entre un director compromès amb la recerca de la veritat i la integritat periodística i els alts executius de l'empresa editorial, sempre disposats a traslladar a la redacció les pressions dels poders polític i econòmic.
Realment el pas de la comèdia a una pel·lícula que jo dic de gente contra G parlant de temes importants, no sé com anirà, s'ha de veure, jo m'estic sentint molt a gust. Des de sempre aquest tipus de pel·lícules, de les notícies, de la veritat del moment i com funciona el periodisme, veus que és un món molt competitiu, és molt complicat treballar la veritat pura.
El director de Dani de la Orden arribarà a les pantalles el 27 de novembre.
I ara unes melodies que segur que són reconeixibles per molts de vosaltres. El compositor de bandes sonores de cine, Hans Zimmer, ha omplert el Palau Sant Jordi de Barcelona aquesta nit. El músic ha fet vibrar el pavelló amb un repertori de les seves millors obres en un concert que s'ha allargat pràcticament 3 hores i en què, evidentment, no han faltat clàssics com aquest que sentim, que és la banda sonora de Pirates del Carib, però també hi ha sonat la música d'Interestel·lar, que en aquest programa també ens acompanya els diumenges al matí sovint amb el Joan Anton Català, i encara una altra banda sonora memorable. Aquesta és la banda sonora d'Origen, tot plegat per rematar-ho amb dos dels seus grans hits, com és Gladiador. I segur la preferida de molts de vosaltres, el Rei Lleó. Aquesta gira de Hans Zimmer, després de passar per Barcelona, fa parada demà a Madrid i també a Lisboa i Doha. A Aquest no és Hans Zimmer, aquest és Ricky Martin, en aquest cas interpretat per un concursant d'Eufòria. Aquesta nit, nova gala d'Eufòria, una gala en què els mateixos concursants han pogut triar si volien que fos una gala tradicional o la gala del revés, i en què hi hem vist actuacions com aquesta de l'Oliver, que ha fet ballar tothom amb el Living la vida loca de Ricky Martin. També la Carla, que s'ha convertit en una superestrella. Amb aquesta versió de l'èxit d'Aitana, amb la col·laboració especial de Miqui Núñez, la Monique hi ha posat el punt emotiu amb el Núvol blanc de Lluís Llach. Serenament quan ve l'onada i acaba i potser en el deixar-se vèncer comença. I la rematada final de la Daniela, que s'ha posat a la pell de Rosalia per interpretar un dels seus últims èxits, aquest Divinais. Divendres que ve, nova gala d'Eufòria. Recordeu que podeu recuperar el programa sempre que vulgueu, sencer, a la plataforma 3CAT. De seguida, els esports, amb tots els detalls d'aquesta notícia pèssima pel Barça. 5 setmanes de baixa, Rafinha en el tram decisiu de la temporada en un partit de costellada que s'ha jugat als Estats Units entre França i el Brasil. Surrealista tot plegat.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en 4 dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Per ser del club, 2x1 en el formatge per untar Filadèlfia de 350 grams. Si en compres 2, acumules 3,65 € al xec estalvi. I això són galerons per tu. Vàlid a la Península i les Balears. Fins al 6 d'abril.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Lluís Omar, Rosa Alarcón i Carlos Sobera a Col·lapse. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola, passo pel súper del Cort Inglés i hi compro. Quina qualitat i la varietat que busquem. M'emporto una caixa de 600 grams de maduixes d'hortes espanyoles que està a 4,99 €. I suavitzant i perfumador flor, que no en tenim, i tenen la segona unitat al 70%. I es poden combinar. Aprofitem-ho.
Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app. 012, la millor resposta.
Em vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, ben bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasió Plus.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El Barça perdrà Rafinha. Durant 5 setmanes, el brasiler té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta que el deixarà fora dels quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, però és que si el Barça passés, també es perdria les semifinals, tot apunta. L'extrem podria reaparèixer en el millor dels casos en el clàssic contra el Madrid al Camp Nou el dia 10 de maig, Biel Cadilla.
Exacte, Roger, i per tant es perdria també els partits de Lliga contra l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol, el Celta, el Getafe i l'Osasuna. Ara Rafinha torna cap a Barcelona, on se sotmetrà a noves proves mèdiques per confirmar l'abast d'aquesta lesió i començar el procés de recuperació.
Que torni, que torni. És a dir, a veure, si ho entes bé, tu montes una aturada de seleccions, que és la tercera o la quarta de la temporada, enmig del tram decisiu de la temporada, quan tu jugues absolutament tot, quan et venen els quarts de final de la Champions, quan et venen les semifinals de la Champions, a un mes i mig de la final de la Champions, quan t'estàs decidint les 10 últimes jornades de la Lliga, fas una aturada de seleccions amb partits de costellada, que són amistosos, teòricament, per preparar el Mundial, i no només jugues contra una selecció europea com és França, sinó que el partit entre Brasil i França te l'emportes als Estats Units, a Boston han jugat. I resulta que un dels teus jugadors estrella, del qual depèn doncs, el desenllaç d'aquesta temporada, perquè és clau no només com a davanter pels gols que marca, sinó per la pressió i perquè ja l'has perdut altres temporades, viatja, se'n va als Estats Units, ja estava tocadet, perquè crec que és la tercera lesió que té a la mateixa cuixa aquest mateix any, i a la mitja part nota una punxada i el perds. El perds durant 5 setmanes en el tram decisiu de la Lliga a un jugador que tu li estàs pagant, evidentment, el sou. Doncs bé, el Barça que haurà d'afrontar aquest tram decisiu de la temporada sense Rafinha, té motius de sobres per estar empipat. Jo em pregunto també si el jugador té alguna mena de responsabilitat a tot això. És evident que tothom es pot lesionar, però tenint en compte que són 3 lesions a la mateixa cama, doncs potser en comptes de fer aquells sprints tan profuns hauria d'haver dosificat una mica com fan altres jugadors, perquè tu veus, per exemple, Vinícius en un partit amistós i, no sé, sembla que estigui prenent un patxaran. Bé, el Barça doncs creu els dits perquè es pren doncs, tot aquest calendari que has explicat, i a tot això, aquesta nit ha jugat també la selecció espanyola un altre partit amistós. Per cert, Joan García l'han deixat a la grada, i va guanyar Sèrbia per 3-0 amb 4 jugadors blaugranes a l'11 titular.
Sí, Cubarsí, Pedri, Fermín i Lamine Yamal van sortir d'inici, però no van jugar tot el partit. A la segona part també van jugar Olmo i Ferran, que va donar l'assistència del tercer gol al català Víctor Muñoz, que debutava.
Un debut soñado, yo creo que bueno, estoy muy feliz, muy agradecido a los compañeros, al seleccionador por la oportunidad. La verdad que me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo que es increíble. Y bueno, la verdad que ha salido todo redondo.
Els altres dos gols els va fer Oyarzabal. El migcampista del Barça, Marc Bernal, també va debutar amb la sub-21, que es va imposar per 0-7 a Xipre. El Berguedà va disputar 53 minuts. I el jugador del Girona, el també català Joel Roca, va jugar tot el partit.
Els del Barça estan sants, en principi, de la selecció espanyola? En principi sí. El que no entenc és a dir, l'entrenador de la selecció espanyola es van portar 4 porters, per aquests partits de costellada, i aleshores és la primera vegada que convoca Joan García, però a la vegada el convoca i el desconvoca perquè el deixa a la grada, no?
Sí, exacte.
I ja té una segona oportunitat, dimarts juguen al camp de l'Espanyol.
Això mateix, a Cornellà del Prat, on havia jugat Joan García moltes temporades.
També partit amistós, eh?
Exacte.
Molt bé.
Contra Egipte, en aquest cas.
Apassionant. Dos jugadors blaugranes més que s'han enfrontat també en l'amistós entre Anglaterra i l'Uruguai.
Sí, Marcus Rashford, que va ser titular pel conjunt britànic i va jugar 60 minuts, i Ronald Araujo, que va disputar tot el partit a les files de l'equip sud-americà, que, per cert, el central del Barça va protagonitzar una dura entrada sobre Foden en aquest compromís que va acabar amb empat a un.
I Rashford, que està cridat a ser l'home que ha de substituir Rafinha i que, evidentment, es juga a la continuïtat del Barça la temporada que ve, vull dir que segurament serà el moment Rashford de la temporada. Veurem com se'n surt. Més enllà del futbol, bones notícies pel Barça, en aquest cas sí, en aquest cas el bàsquet, que ahir van guanyar un partit clau importantíssim, victòria a l'Eurolliga contra l'Estrella Roja.
Sí, es van imposar la pròrroga per 92-88, un triomf liderat pels 18 punts de Claiborne i els 12 punts i 8 rebots i 6 assistències de Satoranski. El tècnic Xavi Pascual celebrava la victòria després de la mala ratxa posterior a la Copa.
Sempre crec amb el meu equip, amb els meus jugadors i amb les possibilitats, més enllà de que era una situació dura. dura per ells i dura per mi, dura per tot l'estaf i dura per tot el club, molt dura. Ho hem passat molt malament després de la Copa del Rei.
Una victòria que permet al Barça guanyar el bàsquet a Baraj al conjunt serbi i acabar la jornada en vuitena posició en un triple empat amb el setè, el Panathinaikos grec, el sisè, el Zagiris lituà, que serà el proper rival del Barça el dijous 2 d'abril.
I amb motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole avui al Gran Premi del Japó de Fórmula 1.
Sí, el pilot italià de 19 anys s'ha imposat en la qualificació d'aquesta matinada. Antonelli, campió fa dues setmanes a la Xina, ha aconseguit la seva segona pole a la Fórmula 1, la segona de la temporada. L'italià s'ha imposat al seu company de Mercedes, George Russell, líder del Mundial, que sortirà des de la segona posició, i a l'australià Oscar Piastri, de McLaren, tercer.
El Mundial de MotoGP, avui a les 9 del vespre, es disputa la cursa sprint del Gran Premi dels Estats Units.
La podreu seguir en directe a l'Univers MotoGP per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. El campió del món, Marc Márquez, va marcar el ritme a la primera jornada d'entrenaments. El tro de Cervera es va quedar a 63 mil·lèsimes del rècord absolut de la pista que té el lesionat Maverick Viñales. Àlex Márquez va ser 6è i Àlex Rins haurà de fer la repesca quan faltin 10 minuts per les 5 de la tarda.
Avui es disputa la sisena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
Un recorregut de 160 quilòmetres entre Berga i Caral, amb dos ports de primera categoria i un de categoria especial. Jonas Vingegaard és el nou líder de la general. El danès del Visma LSA Bike va guanyar ahir en solitari la cinquena etapa al Coll de la de Pal. Ara Vingegaard té 57 segons sobre l'austríac Félix Gall.
Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Venus i Júpiter dominen, molt brillants, el cel. El primer, Venus, al capvespre, mirant cap a l'oest, i Júpiter durant tota la nit ben alt al cel. Per altra banda, el sempre difícil Mercuri treu el cap a l'alba, molt baix sobre l'horitzó est, abans que surti el sol.
A quina hora ha sortit el sol avui a Gelida, a l'Alt Penedès?
A les 6:43.
I a quina hora es pondrà?
A les 19:12.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Gelida a aquesta hora, Enric Agut?
Doncs mira, és baixa, 5 graus i una humitat del 81%. És ambient fred el que està fent hores ara a molts indrets, a glaçat, a poblacions interiors. Per exemple, en Cardona, al Bages, per posar un exemple, han rondat els 0 graus. Matí de cel blau, perquè ara si mires per la finestra, doncs el cel és ben net, ben blau, amb aquests vents és normal, són vents secs els que estan bufant i bufaran. A la tarda comença a canviar el temps, arriba un front pel Pirineu, s'iniciaran primeres nevades per l'Aran, Pallars Sobirà, nord de l'Alta Ribagorça, Principat d'Andorra. De nit i matinada poden saltar altres zones del terç nord. La cota neu caurà dels 1.400 al final del dia als 600 metres i el vent començarà també a intensificar-se. Per demà diumenge, un dia marcat sobretot pel vent. Un vent del nord, fort, tramuntana, mestral. Hi ha avisos en aquest sentit. En algunes comarques del nord del país l'avís és de perill alt, el taronja. Pot haver-hi el torb al Pirineu perquè es combinarà doncs, el vent fort, el fred amb la neu. Una neu que estones, insisteixo, pot saltar la resta de la serralada. Si algú ha d'anar cap allà, doncs que vagi amb equipament, sobretot cap a l'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, perquè no he vist d'acumulació de neu en aquestes tres comarques, sobretot cap a la Vall d'Aran. A partir dels 900 metres poden caure més de 10 centímetres i més amunt, lògicament. I la temperatura, doncs avui les màximes encara entre els 16, 19, 20 graus, però demà seran d'hivern.
Gràcies, Enric. A partir de les 9, temps a la carta, 93207474, la previsió dia a dia de tota la Setmana Santa, des d'avui fins dilluns de Pasqua, 6 d'abril. Per tant, amb l'Enric Agut també i tots els tertulians, avui l'Albert Elfa, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, i també els oients, 93207474, tota la previsió dels dies que vindran. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. En el paper de Chuck Norris, avui a la tertúlia del suplement, Carles Monguilot, bon dia.
Bon dia. Vols que t'expliqui una anècdota?
Ja ho sabia. Sí, ja.
Vam tenir un judici d'un tema de tràfic de drogues i l'acusat es deia Chuck Williams. I en la sentència posava tres vegades Chuck Norris. La magistrada que va redactar la sentència es va confondre.
Jo quan sento coaching el primer que faig és anar a buscar la cartera que no me l'hagin pres.
Sabia que diries alguna cosa així.
No, perquè vull dir, tot això és un ofici de farsans i no passa res, no hi ha cap problema. Tu pots ser psicòleg, pots ser psiquiatre, pots ser moltes coses que tenen un aval científic i després pots ser coaching, que és explicar obvietats a gent que necessita escoltar obvietats.
Ella el que està dient és que amb el seu cos, que mola, fa el que vol.
El pussi que mola.
Sí, el pussy que mola. És a dir, ella té un cos amb el qual estan en bona harmonia, és un cos, diguem-ne, competitiu en el mercat del ligoteo, etcètera, etcètera, etcètera. I llavors ella, a diferència del que havia fet la dona històricament, que tenia que estar esperant a que sortís un babós que vingués a treure la balla a la discoteca, ella diu, no, el meu pussy li poso la cara a qui jo vull.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 28 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
They have to open up the strait of Trump. I mean...
Un mes després de l'inici de la guerra, el gran mal de cap de Donald Trump és l'estret d'Hormuz. Continuen els atacs creuats que aquesta matinada han deixat 12 soldats nord-americans ferits a l'Aràbia Saudita i 5 morts a l'Iran, mentre la via diplomàtica continua oberta amb la mediació de Pakistan. El conflicte s'amplia, els hutis del Iemen han reivindicat avui el primer míssil que ha interceptat Israel des de l'inici de la guerra.
Pablo Crespo.
Si me produce rubor ahora... reconocer.
El que va ser el número 2 de la trama Gürtel, la mà dreta de Francisco Correa, ha quedat en llibertat condicional. El polític gallec ha complert dues terceres parts de la condemna després de passar més de 12 anys a la presó, els últims 3 en tercer grau.
Sílvia Pérez Cruz.
Si pogués fer-me escata...
Que ha ofert aquesta nit a l'Auditori de Girona el primer de dos concerts que faran al marc del festival Estrenes amb les entrades exaurides. L'empordanesa va fer un recital amb peces del seu nou disc, encara sense publicar, que avui repetirà a les 9 del vespre.
Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 375.000.
Vehicles, els que han sortit a aquesta hora de l'àrea metropolitana de Barcelona en la primera part de l'operació sortida de Setmana Santa, com ha explicat aquest programa Ramon Lamiel. Unes vacances que arriben amb preus a l'alça per la guerra a l'Iran, però segons les agències de viatge no s'ha notat en les reserves.
500.
Veïns, els de Vilada i la Nou de Berguedà, que avui votaran sobre si volen o no la instal·lació d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells. La votació no serà vinculant, però es planteja com un termòmetre social davant d'una iniciativa que considera el govern estratègica.
El 3.
Detinguts i 200 identificats en el marc de l'operació Campai. Es tracta del balanç d'una operació contra els lladres multireincidents que roben a les carreteres. Una de les vies on s'ha fet més controls és l'AP7, on es concentren el 85% dels delictes.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Albert Elfa, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet. Un mateix 28 de març, però en aquest cas de l'any 1954, es va col·locar la primera pedra del Camp Nou en un esdeveniment multitudinari històric davant de 60.000 culers. Enric Llaudet, membre de la Junta en aquell moment i president del Barça, entre el 1961 i el 1968, va recordar l'efemèride al programa Aquest any 100, entrevistat per Antoni Bassas.
Avui veurem com el van acabar, però abans hem de veure una altra cosa, senyor Llaudet, que és l'acte de col·locació de la primera pedra. Se'n recorda d'aquest dia?
Sí, que me'n recordo, jo crec.
Doncs...
Sortia molt guapo, jo, llavors. Sí, mireu.
Doncs ara li demano un efecte que revisqui amb tots nosaltres aquells moments que per als qui van tenir la sort de
aquell 28 de març el Barça va començar el seu trasllat de l'antic camp de les Corts a l'actual Camp Nou. De fet, la primera pedra del nou estadi era la mateixa pedra que s'havia col·locat anys abans el de les Corts. Unes quantes penyes blaugranes van traslladar-la d'un estadi a l'altre i a les 11 d'aquell matí es va començar a construir el Camp Nou. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des de dalt d'una bastida, des d'un lavabo portàtil a les afores del Camp Nou o des de l'oficina de l'arquitecte que us reformarà el menjador de casa.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, avui a les 2 seran les 3. Aquesta decisió ja sabem que aixeca polseguera. El periòdico, l'escriptora Anna Grau, es pregunta si l'estalvi energètic que ens prometen amb aquest canvi d'hora justifica la lenta i inexorable descapitalització del nostre descans.
Perquè a cap altre país es dorm menys que aquí. Spain is different, amb Catalunya inclosa, diu. A gairebé arreu del món la gent plega de la feina a les 5, a les 7 ja ha sopat, a les 11 arreu del món la gent es posa a dormir havent fet absolutament tot, i aquí encara en canvi, doncs, aprofitem la migdiada per recuperar energies, però és que últimament ni tan sols això, perquè fins i tot fa un temps el The New York Times va publicar que la pèrdua de la migdiada estava fent caure en picat la libido dels espanyols. Per això, en definitiva, dormim menys, ja no es fan tantes migdiades per compensar-ho, i això cal afegir-hi a més que l'insomni crònic sovint té cara de dona perquè és qui carrega amb les cures familiars i de la llar més enllà de la seva jornada laboral. Per tot això, Ana Grau sentencia: és temptador pensar que els experts s'equivoquen i els polítics menteixen i que ja és hora de plantar-se. O això, o capgira els nostres hàbits.
A La Vanguardia, Isabel García Pagán analitza l'elecció de Carlos Cuerpo com a nou vicepresident espanyol i quin paper jugarà en les negociacions amb Esquerra.
Un Carlos Cuerpo que xoca frontalment amb la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i que tensa encara més la relació entre el PSOE i Sumar, un matrimoni polític que pot acabar, diu, en una tragèdia absurda perquè la vicepresidenta segona sap que, a més, no hi té res a perdre. Sumar acusa Cuerpo de ser la mà negra contra el registre horari i no genera cap confiança que, juntament amb José Manuel Álvarez, Cuerpo sigui l'únic ministre que ha rebut elogis des de Junts. En tot cas, pel que fa a les negociacions amb Esquerra, la sortida de María Jesús Montero cap a Andalusia fa desaparèixer del tauler una sospitosa habitual dels incompliments. Cuerpo, en canvi, és més experimentat en les negociacions amb les autonomies i arriba amb la placa de polibó per als interessos republicans. Ara caldrà veure, acaba aquest article Pagant, si serveix com a amalgama en la relació entre Esquerra i Salvador Illa o si amb l'esvaïment dels acords la guerra electoral creix.
El diari Ara parlen amb dos exjugadors del Barça que també formen part de la generació del 2007, la de la Mínia Malcobercí, Bernal i Xavi Espart, però que, a diferència dels seus companys, no han arribat al primer equip.
Sí, és aquella fotografia que s'ha fet tan popular de la final de la Copa Catalunya a la Vina del 2019 i que el Barça ha publicat diverses vegades. Doncs bé, en aquella foto, en blanc i negre, perquè no han arribat a l'elit, també hi apareixen Gibert Jordana, que és actualment lateral del Girona B, i el porter Jordi Saucedo, ara el juvenil A de l'Osca. Expliquen tots dos que de vegades encara miren aquesta foto amb nostàlgia i recorden tot allò, els moments bons, fins que un dia doncs arriba el no del Barça. A tots dos, quan els arriba la notícia, els cau el món a sobre i comencen a plorar perquè deixes de ser en Gibert, que juga al Barça només amb 14 anys. És molt interessant que reconeix en aquest article que el primer que va sentir quan va veure Lamín, Cobercí, Bernal triomfant va ser frustració. Diu Jordana: jugaven amb tu a la Play i de cop els veus a la tele des del sofà. La gent també t'ho diu, tu ets aquí i ells són allà. Però que de mica en mica ho acabes assumint i has d'entendre que jugadors així són especials. Tots dos, a més, Jordana i Saucedo, reivindiquen que al cap i a la fi el més normal és el seu camí. Tots dos, a més, continuen jugant a futbol i, de fet, en el cas de Gibert Jordana, ha debutat fins i tot amb el primer equip del Girona.
Al Washington Post, Albert Pustils analitzen els beneficis col·laterals de l'Ozempic, més enllà d'ajudar a baixar de pes i de controlar el sucre a la sang.
A mesura que les prescripcions d'aquest medicament i d'altres comercialitzats sota altres marques s'han disparat, els metges hi han vist beneficis inesperats. L'article enumera un seguit de beneficis que tenen una forta evidència científica. Més enllà del que ja coneixem, s'han observat millores en el cas de malalties hepàtiques, renals i cardiovasculars. Ara bé, cal tenir en compte que aquests beneficis, llegim, no són necessàriament permanents. L'evidència preliminar sosté que molts d'aquests efectes desapareixen una vegada s'interromp la medicació. En el cas, de fet, de la pèrdua de pes, els estudis indiquen que molts pacients recuperen gran part dels quilos perduts en només un any. La comunitat científica també ha notificat riscos derivats d'aquests medicaments, com la paràlisi estomacal, que bàsicament significa que l'estómac deixa de moure aliments amb normalitat, o un trastorn ocular poc comú que pot posar en perill la visió.
Gràcies, Albert. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Pilar Alegría, cuidado con estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero.
And we're winning another one, I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it, because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us.
Tant si és al Bernabéu com si és a Valdebebas, que és molt trist, en comú tots tenen dos a sis. Dos a sis, dos a sis, dos a sis, dos a sis. L'Alèxia i el Piqué fan dos a sis.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
I per anar-te'n de viatge més lluny per Setmana Santa, estalvia un 10% a les gasolineres Carrefour. Per ser soci del Club Carrefour, acumula un 10% addicional a les mesures del govern espanyol. Fins al 8 d'abril al xec estalvi. On? A Carrefour, si ja ho diu la cançó.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
95.481 95481 de la sèrie número 55055.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.